Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Després de 5 setmanes de feina, demà es donaran per acabades les obres al primer tram de l'Avinguda Mungó, a tocar de plaça de l'Univers. Aquelles obres que han consistit en solucionar la sèrie d'esfondraments que havia patit el tram pel mal estat de les canonades que hi ha soterrades. Dilluns es reobrirà ja amb tots els serveis degudament adequats. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui dijous 5 de març. Ara en fem l'avanç d'aquest i de la resta de temes que marquen l'actualitat d'avui. La biblioteca acaba d'estrenar un cicle de formació en noves tecnologies de la informació i la comunicació. La primera sessió aquest matí es centrava en l'ús del full de càlcul. La setmana vinent, una segona, basada en el treball en carpetes. Avui dijous 5 de març s'estrena al Teatre Nacional de Catalunya l'adaptació teatral de la novel·la Solitud de Víctor Català, una nova opció per gaudir d'un dels personatges femenins més apassionants de la literatura catalana. Avui se'n fa l'estrena. D'aquí a 15 dies la Biblioteca de l'Escala organitza un autocar per anar a veure-la. Campanya de captació de nous socis al Club Tenis l'Escala durant els mesos de març i abril. Les altes de soci es fan a meitat de preu. Agenda d'activitats. Aquest vespre, projecció a l'Alfolí. Projecció 8:15 de la pel·lícula Marie Curie. Demà divendres, biblionadons a la biblioteca, assemblea de socis de la Penya Blaugrana i taula rodona especial 8 de març sobre la dona i la mar. Dissabte, assemblea general de socis a la llar del jubilat. Diumenge, inauguració de l'exposició L'Escala de les Dones, a més una visita guiada a Empúries, ser dona en el món clàssic. I el temps amb Sergi Corral, nou canvi de temps, amb xàfecs entre avui i demà, refrescada general i entrada de tramuntana. Això pel que fa a l'actualitat local. Ara engega la segona hora del magazín El Far. Avui amb un flaix informatiu sobre la campanya d'etiquetatge del peix. Ens en parlarà en Bet Abad, directora de l'Agència Catalana de Consum, i Pilar Tudó, responsable de comercialització de la Direcció General de Pesca. Després, entrevista interactiu parlant de regates socials amb Lluís Blanchard, amb Jaume Zaragoza i Panxo Pi Sunyer. I ja a la recta final, el refrany mariner i el preu del peix. Avui sabrem com ha anat a la confraria de pescadors de Tarragona. El Far fins a les 6, a les 6 a l'actualitat local, més el programa de cine amb Jordi Orno, amb Àngel Torrent, amb Anna Garrido, el punt de la set, l'actualitat d'àmbit nacional, amb el Next Vespre, notícies en xarxa d'Ixe Vespre, amb l'Ali Giner a l'edició i locució, amb Montse Manent també la locució, amb Juanjo López al control tècnic. El punt de les 7, al punt de les 8, els musicals, avui amb connexió eclèctica, i a les 9, un quart de 10, més ben dit, a un quart de 10 connectem amb l'Auditori de Girona i és que us oferim en directe tota la cerimònia de lliurament dels Premis Enderroc. Això és tota la programació d'avui. Us deixem, doncs, amb el Far. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Segona hora de programa, encetem aquesta segona hora que ens portarà fins les 6 i en la qual parlarem del món de les regates, de la navegació, de l'afició, del hobby, dels sponsors, de totes aquestes coses que sovint són importants i que moltes vegades no són referenciades. Però abans ens n'hem d'anar cap a Tarragona, perquè en Daniel ens espera.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Thank you. I ho fem perquè la Generalitat ha presentat una campanya per etiquetar el peix correctament, i que d'alguna manera s'ha presentat ara fa una estona aquí a Tarragona, i que ens convida, Daniel, a no ser lluços, a comprovar l'etiqueta.
Sí, exacte, no sé lluços. Mira, justament estem al mateix punt on s'ha fet la roda de premsa, al moll d'espera de la confraria de pescadors del Serrallo. Ara està amarrant una de les embarcacions de l'arrossegament, la Tortosina. D'aquí no res, descarregarà tot el peix, passarà per la subhasta, els compradors doncs s'enduran les caixes, i a partir d'aquí què? Perquè des d'aquí ja surt etiquetat aquest peix, ja sabem el seu origen, d'on ve aquest peix. Però quan arribem a les peixateries, als mercats i als supermercats, això es conserva o no? Doncs és l'objectiu de no siguis lluç. Comprova l'etiqueta, la campanya que ha impulsat l'Agència Catalana de Consum i també amb el suport, això sí, de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. I d'això en volem parlar justament amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Bet Abad. Senyora Abad, bona tarda.
Bona tarda.
I també amb la responsable de l'àrea de comercialització pesquera de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Ens ho deixem, la Pilar Tudor. Senyora Tudor, també bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, una mica la primera sensació amb aquesta campanya és que han tirat per segurament el peix més popular de tots, que és el lluç, però amb l'objectiu també de no només el lluç, sinó també una mica conèixer totes les espècies. L'objectiu és que la gent quan vagi a comprar peix sàpigui no només quin peix està comprant, que això també ara en parlarem en pesca, sinó entenc que l'objectiu és que identifiquis si aquell peix és de Tarragona, és de Cambrils, és de l'Ametlla, és d'Arenys, és de Vilanova, és de l'Escala, o és d'un altre lloc que no sigui Catalunya, i les propietats d'aquest peix, no entenc?
Sí, de fet, aquesta campanya, com he comentat, té un doble objectiu, almenys des de l'Agència Catalana del Consum, que som l'agència responsable de les polítiques de consum d'aquest país, doncs és, en primera instància, defensar el dret de les persones consumidores. La millor manera de defensar aquest dret és que totes les persones consumidores d'aquest país estiguin degudament informades. I la millor manera d'estar degudament informades no és altra cosa que l'etiqueta. O sigui, en l'etiqueta tens tota la informació d'allò que estàs comprant. En aquest cas concret, l'any passat des de l'agència vam fer la mateixa campanya pel que fa a les fruites i hortalisses fresques, i enguany ara ho fem pel peix. I em diràs, per què el peix? Doncs perquè també va associat a una campanya de consum responsable, sostenible i productes de proximitat que estem engegant també des de l'agència. Amb aquesta campanya volem, com he dit, sensibilitzar a tots els consumidors i consumidores que s'acostumin a mirar les etiquetes i a tenir aquesta informació a l'hora de comprar, però també que es compleixi el que estableix el codi de consum, que és que tots els establiments que comercialitzen peix, en aquest cas peix, doncs tinguin els seus productes a la venda degudament etiquetats. És el que jo dic, un win-to-win entre persones consumidores i establiments que comercialitzen el peix.
Per tant, aquesta campanya s'emmarca dins d'aquest codi de consum, per tant no defugim de cap altra normativa, sinó que és el que realment està regulat. Ara en seguim parlant i coneixem més detalls d'aquesta campanya, no siguis lluç, comprova l'etiqueta, però clar, entenc que de poc serveix, senyora Tudor, que des de les confraries es faci un esforç important en l'etiquetatge del peix, amb tot un seguit de processos, si després quan l'anem a comprar als consumidors no ho trobem, i també aquest esforç per donar a conèixer les espècies i després resulta que pot estar mal etiquetat. Per tant, entenc que aquesta col·laboració entre pesca i consum és importantíssima.
Sí, sí, efectivament, per nosaltres és importantíssima. Com ho heu pogut veure perfectament avui aquí a la subhasta que estem a Tarragona, l'esforç que fan les barques, l'esforç que fan les llotges per controlar, és a dir, de les llotges surt etiquetat cada quilo que s'ha venut a través d'una llotja catalana. Això us ho podem garantir, i això és un esforç molt important de persones d'esforços i de diners, de tota manera. Nosaltres tenim controlat de tota la informació, tenim tota la informació de traçabilitat de cada quilo que surt del mar de les nostres llotges. Aleshores, és importantíssim per nosaltres que aquest esforç i aquest etiquetatge impecable que surt de les llotges catalanes arribi al consumidor. Evidentment, l'objectiu final és que el consumidor pugui comprar un peix sabent el que compra. No estem ja ni tan sols direm si és millor o pitjor el peix, sinó simplement que el consumidor té el dret a tenir la informació sobre quin peix compra, d'on prové aquest peix, si ha estat congelat o descongelat, de quina forma està capturat, si és de pesca extractiva, si és d'aqüicultura. No, ni tan sols entrarem a valorar si és millor o pitjor, però clar, evidentment, per nosaltres, Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, el que volem és promocionar el peix de proximitat. I l'única manera, la manera de poder promocionar el peix de proximitat és poder-lo identificar. Si no el podem identificar, no podem fer res. Per tant, sobretot el que deia aquí la directora, el que és important és que el consumidor sigui conscient que té dret a tenir tota la informació i que l'ha d'utilitzar per comprar el que vol i d'una forma responsable i amb informació.
Per tant, una mica aquestes serien les dades, no? Allò que hauria d'informar el consumidor amb aquesta etiqueta, doncs, quina espècie és, on s'ha capturat, els preus, el tipus d'art de pesca i també aquesta qüestió de si està o no està congelat.
Bé, de fet, el que tu estàs dient no és altra cosa que donar compliment al que diu el nostre codi de consum. Ja. És a dir, nosaltres, com a Agència Catalana del Consum, una de les nostres missió és que s'apliqui el codi de consum. I el nostre codi de consum, pel que fa a l'etiquetatge, en aquest cas concret, estableix molt clar que en punt de venda ha de contenir el nom del producte. Això és l'aplicació del codi, i en cas de que s'incompleixi el que regula el codi de consum pel que fa a etiquetatge, és quan els nostres inspectors, després d'una campanya d'educació i sensibilització, procedeix a la sanció.
Perquè aquí és el que venia a fer per acabar. Evidentment, aquesta campanya és informativa de cara al consumidor, que sigui conscient quan va a la peixateria, quan va al mercat, i exigent quan va a comprar el peix, però també, evidentment, acabarà sent sancionadora de cara als establiments que incompleixin. Deia a la roda de premsa que les grans superfícies comercials això ho porten molt incorporat a la cadena, doncs, de treball. Segurament l'esforç d'aquesta campanya de l'Agència Catalana de Consum estarà més enfocada a peixateries o mercats més petits.
Sí, el nostre objectiu és que tots els petits establiments i els mercats municipals també, en primer lloc, compleixin el que diu la normativa de consum, però no només això, sinó que també s'apuntin a entendre de que tots guanyem si fem bé les coses, no? I a més, com deia la senyora Tudor, també és una aposta molt important pel la compra de consum responsable, de consum de proximitat, de peix del país, val? En la mesura que sigui possible, i entre tots fer les coses millor. De fet, jo com a directora general de consum el que dic és la millor política de consum que podem fer és que tant consumidors i consumidores com establiments i de productes o serveis anem de la mà, perquè el que volem és viure bé.
Doncs anirem seguint com va avançant aquesta campanya No siguis lluç, comprova l'etiqueta que impulsa des d'avui mateix l'Agència Catalana de Turisme. N'hem parlat amb l'Agència Catalana de Consum, de Turisme, de Consum. La seva directora és la Beta Abad. Gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
I també des de la Direcció General de Pesca, la responsable de l'àrea de comercialització pesquera, la senyora Pilar Todó, també moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs jo em quedo aquí a la confraria del Serra Josep Maria. D'aquí una estona t'explicaré com ha anat el preu del peix.
Molt bé, escolta'm, no siguis lluç, eh?
No, tu tampoc, eh?
Vinga, fins ara.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I el FARC és el programa mariner de Catalunya, del qual parlem, doncs, això, de peix, d'etiquetatge, de diversitat, de plàstics, de medi ambient, d'aigües residuals i aigües que són depurades. Parlem de navegació. També volem parlar, i avui ho farem, d'esport i de regates. És a dir, entenent les regates com aquella activitat esportiva que organitzen els clubs nàutics i que serveix perquè molts socis, alguns amb embarcació i d'altres sense embarcació, doncs puguin competir entre ells, divertir-se. Vaja, que més enllà d'anar d'una banda a l'altra, entenem també la navegació com a esport, com a pràctica esportiva. I per això avui coneixerem, doncs, un parell o tres de casos de gent que hi posa l'embarcació, la il·lusió, les ganes i les hores. Si us sembla, començo presentant el primer convidat. És en Lluís Blanchard, és patró del Cometa i, a més, cap de flota del Club Nàutic del Belís. Lluís, molt bona tarda i benvingut.
Hola, Josep Maria. Bona tarda i moltes gràcies per la invitació.
Anna, tu per venir. Jo deia que el món de les regates està ple de gent, alguns que tenen embarcació, com és el teu cas, i d'altra gent que sense tenir embarcació també hi participa i també forma part de la família nàutica, no?
Sí, efectivament. Hi ha el que es diu l'armador, que és el propietari de l'embarcació, i després hi ha la tripulació, que no té per què ser l'armador el que porta el timó, no? Pot ser un membre més de la tripulació. i en funció del tipus d'embarcació, doncs hi caben més o menys persones, i a partir d'aquí, un navega, sobretot els que naveguem amb creuer, que som ja els que comencem a tenir una edat una mica més avançada, perquè els nanos dos normalment comencen amb el que es diu vela lleugera, que són embarcacions més petites, que no porten motor, però tots aquests petits o joves, quan deixen la vela lleugera, doncs intentem animar-los dos perquè s'incorporin a la flota de creuers.
De fet, podríem dir que és l'evolució natural de la... o l'evolució... sí, natural, biològica, de la navegació, no? És a dir, quan ets petit comences amb l'Optimist, perquè hi caps, i quan ets més gran ja no hi caps, i a partir d'aquí vas creixent fins a acabar formant part d'una flota. Un creuer, per la gent que no està basada al món del mar, són aquests vaixells tan xulos que anomenem velers, no?
Exacte, sí, perquè un creuer la gent interpreta que és aquest que te'n vas de vacances a fer el Mediterrani. Exacte. O te'n vas al Carib, no? Nosaltres diem creuer a una embarcació, a vela, que té, des de 6 metres, podríem dir, fins als que vulguis, i en funció d'aquesta envergadura, t'hi caben més gent.
Quanta gent, és a dir, quanta gent és imprescindible? Les més petites, és a dir, el mínim, al marge del patró, quanta gent hi aneu?
Aviam, és que de poder fer funcionar una embarcació, un creuer, tu, si vols, ho pots fer funcionar una sola persona. De fet, hi ha la categoria de solitaris, que van una sola persona, i de fet es fan regates que donen la volta al món en 3 mesos una sola persona amb un creuer. Són creuers petitets, però tu pots anar amb un creuer gran, i si tens electrònica i tens pilot automàtic i tens ajuda elèctrica per tensar les veles o per pujar-les i baixar-les, també pots anar tu sol. Hi ha el que es diu navegar en solitari, que és una persona, el que es diu navegar a dos, que són dues persones, que és en el que en aquests moments jo estic fent en el 90% de les regates, i després amb tripulació. Tripulació, jo he tingut diverses embarcacions, vaig tenir una embarcació de 10 metres, i en aquella embarcació érem 6 persones. Després vaig tenir una de gairebé 12, i érem 8 o 9 persones. I amb l'embarcació que tinc jo ara, també hi podrien anar unes 8 persones.
Correcte. Per tant, 8-9 persones. Algunes d'elles deuen tenir la seva pròpia embarcació, d'altres ni tan sols en tenen, i que, d'alguna manera, fan equip per mirar de fer competició, fer regata, de fer esport.
Exacte. El més important quan fas regata de creuer amb tripulació és aconseguir una tripulació molt conjuntada, molt entrenada, que cadascú sàpiga el que ha de fer en cada moment, que no es despisti, no? Si te'n vas a una Copa del Rei, que ja navegues amb pros, per preparar-te per una Copa del Rei, per exemple, t'has d'estar com a mínim mig any entrenant, i al final la gent ja ni parla, ja sap el que ha de fer en cada moment. El problema que hi ha és el que m'he trobat jo, no? Després de bastants anys navegant amb tripulació, és molt difícil poder tenir una tripulació conjuntada, perquè un se te'n va, un estudia, l'altre té una feina, l'altre se'n cansa, i aleshores anar fitxant a gent i anar aconseguint gent fa que sigui difícil tenir aquesta conjunció, no? Per tant, aquesta època jo ja l'he passat, i ara, tot i que sí, les regates socials d'aquí se m'apunten amics i amics d'amics, anem amb tripulació, però bàsicament el que estic fent regates a dos, i més que res per la zona d'aquí, que són molt divertides. N'hi ha moltes.
Acabes de dir una cosa molt important, i és que, de fet, això és una afició, és a dir, no és esport professional. La gent viu d'una altra cosa, viu de la seva feina, dels seus estudis o del que el que tinguin, i en tot cas això forma part de la seva etapa, de la seva vida esportiva, de la seva afició.
Hi ha de tot. Per exemple, et poso un exemple molt clar, el Reds on Fire, que és un barco d'aquí a Arenys. Aquí, el Rise on Fire és una embarcació que potser hi van 12 o 13 persones, però el que és la columna vertebral d'aquest barco són gent professional i que cobren. És a dir, el que fa la proa, el que fa la tàctica i el que porta el timó són professionals que viuen d'això, i per tant cobren per pujar al barco i baixar al barco en aquell mateix dia. Per tant, ja de tot, vas a una Copa del Rei i et diria que el 80% de la gent que està embarcada en els creuers cobren, viuen d'això. Viuen total o parcialment.
Correcte.
Però sí.
A través d'espònsors, suposo.
O a través d'armadors molt rics.
Ah, que també hi ha.
Que també n'hi ha. Tu si veus un barco molt punter que no porta publicitat i té una part de la tripulació doncs cobra, vol dir que l'armador és molt ric.
Per tant, aquí hi ha un ninxo de feina. És a dir, això... Estem parlant de la Fórmula 1 del mar, no?
Sí, podríem parlar de Fórmula 1 del mar. A veure, el món del creuer mou molts diners i molts industrials. És a dir, tu tens mecànics, tens gent que s'encarrega de fer veles, té gent que s'encarrega de fer les jàrcies, que són els cables que aguanten doncs, els màstils, que fan reparacions en general. Tens bussos que se't tiren a l'aigua cada setmana doncs, per fer fondos, per no tenir que aixecar el barco amb la grua i deixar, doncs, com dic jo, l'obra viva com culito de bebé perquè el barco doncs, llisqui i sigui el més hidrodinàmic possible. Es mou molt, molt... Es mou mercat, sí, sí. És un sector important.
I tot això es mou des de les entitats nàutiques, és a dir, des dels ports i des dels clubs nàutics del país.
No
hi ha un car de Sant Cugat de la nàutica, per entendre'ns.
Sí,
sí.
Sí, hi ha un centre de rendiment a Santander, que és on està entrenant-se l'equip olímpic espanyol. Parlem de vela lleugera, perquè, tot i que l'Olimpiada d'aquest any... No sé, aquest any no, a Tòquio no... si es fa, sí. Sinó la següent, crec que s'incorpora una embarcació que és un petit creuer, uh-huh. en el qual podran anar dos i les exigències són que ha de ser una parella mixta, home i dona. I serà un creuer, serà regata llarga i serà una prova, serà classe olímpica en principi, no sé si està aprovat definitivament, però sí. Però bueno, doncs és una mica això.
És a dir, que el creuer que tenim entès a la nostra zona també arribarà a ser olímpic, no aquest any, sinó d'aquí 4, per entendre'ns.
Això diuen. Jo no sé si està aprovat oficialment. I també hi ha un altre car, un centre de rendiment a la manga del Mar Menor, a Los Alcázares. Mm. Suposo que en deu haver algun altre més per Andalusia, però no el conec.
Això són les regates més pros, per entendre'ns.
Sí.
Tu parlaves de les regates més socials, les que deies que,
sí.
que fas tu. Aquestes són les que es fan cada diumenge o cada X diumenges?
Sí, normalment cada club nàutic, històricament cada club nàutic organitzava el diumenge o el dissabte la seva regata, en la qual doncs, tu quedaves a les 12, feies la regateta i després acabes la regateta i t'anaves a fer la paella. Això estava molt bé, hi havia molta afició. Què ha passat? Doncs que amb els anys... Jo crec que va començar a disminuir a partir del 2007-2008, amb la crisi, mm-hmm. doncs es va reduir, no la quantitat de creuers, perquè com veiem, doncs en els ports que anem, doncs està pràcticament plens, però allò sembla més un aparcament que no pas doncs, una fàbrica de gent que surt a navegar, no? Una mica és la labor que estem fent des dels clubs, sobretot els capitans de flota, doncs per animar el que són, el que els diem... En el Vallès tenim la flota lúdics i la flota regata, no?
Uh-huh.
Doncs els lúdics i els intentem animar doncs, a que surtin a navegar, els organitzem travesses lúdics a competició, però també els acabem animant a que s'incorporin a fer les regates socials dels diumenges. En el cas del Vallès, les regates socials les fem els diumenges conjuntament amb Arenys.
Val.
I bé, doncs paral·lelament a tot això, doncs hi ha altres proves, sobretot pel Maresme, i per això, doncs, també, dius, la Unió fa la força, no? Ens hem unit tots els capitans de flota del Masnou, de Premià, de Mataró, de Balís i d'Arenys per crear el calendari anual d'aquest any, perquè no ens trepitgem regates els uns als altres, perquè què passava? Que hi havia regates socials que es feien el mateix dia a un port i a l'altre, i amb una regata hi havia 6 barcos i amb l'altre 3.
Val.
Llavors, el que fem és intentar... que tothom mantingui les seves regates socials amb menys quantitat de proves, però que fem més proves conjuntes amb Mataró, fem la regata Maresme Sur, la regata Maresme Nord, fem regates en les quals obliguem, entre cometes, els nostres regatistes del nostre club a que participin a aquelles regates i també els diem que aquelles regates també computen per les socials. Aleshores, els animem una mica més. És una manera d'incentivar-los, no?
Tu parlaves de vaixells de diferents eslores, has parlat de 32 peus, de 36 peus, i en vaixells de 24 peus... competeixen tots junts? I,
sí.
I si tu tens... Per exemple, jo tinc un vaixell de 26 o 27 peus, que n'hi ha pocs, no sol ser habitual. 24,
ah, cada cop hi ha més, d'aquests.
Sí?
Sí.
Bueno, doncs va, 26 peus, vinga. 26 peus, i competeixo amb un de 32, que
sí.
Segurament deu portar més màstil, més
sí.
drap i més...
Sí, en el món del creuer hi ha diferents sistemes de càlcul de rating. El rating és un coeficient que tu, amb aquest coeficient que té el teu barco, en funció... Jo dic barco, no dic vaixell, perquè bueno, barco sí. Està ben dit.
I està acceptat, també, eh? Com o sigui botella.
Que, sí, que... exacte. Sí. Doncs en funció de la seva eslora, en funció del seu calat, o sigui, el que entra a l'aigua, en funció del seu pes, en funció del màstil, de les veles, de totes les mides que puguis fer, inclús la prova d'escora, doncs, si és més rígid o no, doncs se li otorga un coeficient. Hi ha dos sistemes principals que es treballen a tot l'estat espanyol, que són el sistema ORC, que és el més internacional i potser és el més fiable, i l'RI, que és un certificat doncs, que li diuen un rating internacional que el va crear la Real Associació Nacional de Creuers. Aleshores, cada regata doncs, es determina en funció de quin certificat utilitzes. Per exemple, a la Interclubs, que començarem aquest cap de setmana i farem el proper, doncs els barcos de tripulació van amb ORC i els de reduïdes, que som els de dos i els de solitari, anem amb RI. Aleshores, en funció de la distància que recorres durant la regata multiplicat per aquest coeficient, o també es pot fer en funció del temps que trigues a fer la regata multiplicat per aquest coeficient, doncs et treu un temps compensat. És a dir, tu pots quedar en temps real l'últim d'una regata
i guanyar-la
en temps compensat, que és el que val. Va. No? Aleshores, clar, els armadors o els regatistes abans de les regates doncs agafem el llistat dels barcos i diuen, bueno, en aquest tio, amb una regata d'una hora, li hem de treure 40 segons. Si no li traiem 40 segons, ens guanya, no? Vale. I aleshores estàs tot el dia amb el rellotge i la calculadora, no? Quan arribes, està bé.
Fem una cosa, ens hem d'aturar 3 minuts, perquè hi ha una aturada que hem de fer fins a 2:15. Ens aturem i seguim parlant del món de les regates amb en Lluís Blanchard i incorporem convidats que ens esperen. No marxeu, fins ara.
Navega amb el Far.
Visitar, saps que no podria tornar. Així tens la mà, agafa'm i mirem endavant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
patró del Cometa i cap de flota del Belis. Parlàvem de tot el que ha de fer un patró d'embarcació per mirar de mantenir-la i sobretot de mantenir la tripulació, que suposo que deu ser el més complicat, no? És a dir, mantenir la tripulació que no se'n vagin.
Doncs sí, perquè és el que et dic, o sigui, la major part de la gent que diguéssim, doncs que fitxem, tots són amateurs, en el meu cas, no? Sempre ha estat així, jo no he pagat mai a ningú perquè competeixi amb mi, aleshores, doncs clar, si no són professionals, doncs és molt difícil, doncs, perquè cadascú té la seva feina, la seva vida, els seus estudis, venen nanos joves, doncs, que estan estudiant o se'n van a treballar a altres països, i per tant, doncs és complicat, no? Aleshores, doncs, quan tu ets, com jo sóc, molt competitiu, doncs quan veus doncs, que projectes que inicies d'una temporada i no aconsegueixes acabar-los o aconseguir els teus objectius pel fet que has tingut de renovar tripulació o personal de tripulació, doncs home, doncs clar, els armadors d'alguna manera fem una inversió important, perquè per ser competitius doncs hem de fer uns manteniments, cada X temps hem de fer veles noves, i tot això no és barat. Una altra cosa és si tu vols navegar doncs a fer sortides o regates així, doncs podríem dir més lúdiques, més patxangueres, que aquí sí que la gent no li dona importància doncs tant a la compra de material nou, i el material que fan el fan molt més resistent perquè duri molt més, però clar, pesa més i per tant no és tan competitiu, no?
Per tant, aquí al final has d'acabar decidint una mica si ho fas més patxanguero, és a dir, si ho fas més per divertir-te o ho fas més per... o què et diverteix més, si fer-ho o guanyar?
No, aviam, cadascú doncs s'ho pren de la seva manera. Jo quan vaig començar doncs ho vaig agafar amb moltíssimes ganes, inclús doncs, no, doncs puc dir que he quedat subcampió d'una Copa del Rei, i per mi doncs aquest èxit doncs va ser molt important. I després l'any següent doncs vaig participar en un mundial de creuers, que no ho havia fet mai, i bueno, tot i que no em van sortir com m'esperava, doncs no em va anar malament, i és una experiència més. A partir d'aquí vaig estar 2 anys sense barco, me'l vaig vendre perquè volia descansar, perquè la veritat és que si fas moltes regates, i sobretot amb regates amb molta pressió, doncs acabes una mica saturat. I fa 2 anys vaig decidir comprar-me un nou barco amb un altre programa, podríem dir, de competició, perquè jo tinc un problema, és que la meva mare, la meva família no em segueix.
Val.
No ve la meva família, els meus fills són tenistes i la meva dona, doncs, les regates no li agraden. I per tant, doncs, sortim un parell de vegades a l'estiu a fer l'aperitiu, però com a molt s'embarquen 2 o 4 vegades, no?, en el barco. Per tant, jo el tinc preparat sempre per fer regatetes, que és el que m'agrada. A mi no m'agrada sortir passejar per passejar. M'agrada sortir a provar coses i tal, i competir. I bueno, doncs, ara m'ho he agafat d'una altra manera, perquè evidentment, doncs, ni tinc ganes ni em va bé, doncs, gastar-me un dineral. I amb el que faig amb regates a dos, doncs, bueno, crec que sóc prou competitiu i dic el que vaig a fer.
Coneguem més dades i més casos. Saludem el patró de l'Estradivarius, en Jaume Saragossa. Jaume, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs, mira, coneixent una mica aquí l'experiència d'en Lluís Blanchard, el patró del Cometa, tu també et dediques a això de les regates, també ets patró, també tens tripulació, i en aquest cas, em sembla que en el teu cas, la família sí que hi ajuda una mica, sí que hi col·labora una mica.
Sí, està... Jo he estat sentint una miqueta que estava parlant el Lluís, i el meu cas és bastant diferent, eh? Jo soc competitiu, però des d'un punt de vista més popular. Jo em dedico més a les regates del club o regates més de tipus, podríem dir, de costellada, no? Ja disfruto molt, i al barco sí que surto per allà, perquè m'agrada per allà, i m'agrada fer creuers també, vull dir, venim a les illes, podem anar, vull dir, donar una volta, anem per tota la costa mediterrània, en fi, vull dir que el barco no només el tinc per regates, sinó el tinc per creuers, vull dir, és potser un altre tipus de mentalitat. Sí que m'agraden les regates, sí que soc competitiu, però no fins al punt d'intentar guanyar-les totes i, bueno, pues anar gastant molts diners en veles molt noves. A mi m'és suficient que les regates del club, que surtin 20 barcos, 25 barcos, doncs pugui quedar entre 5 o 6 primers, ja m'està bé.
Per tant, és l'altre perfil, és el de, més aviat, divertir-se amb l'estona, divertir-se amb el cap de setmana, amb el diumenge o amb el dissabte, que no pas mirar de ser el primer, que, home, és que si és millor, no?, però tampoc no ens tornarem bojos per ser-ho.
Exacte, sí, aquesta és una miqueta la filosofia, eh? Jo entenc la filosofia del vaixell com una sortida a navegar competitiva, per què no, però que compartim amb els amics i amb la família. Mm. Vull dir, el que no busco són professionals de la vela que es dediquin a això, que ens apliquen molt, ni em dedico a buscar veles ni material sofisticat per poder guanyar les regates, no? Mm. Jo amb les regates que faig, doncs, m'és bastant suficient, i a més, vull disfruto molt del vaixell, no només amb la regata, que també, sinó també sortides amb amics, sortides de mar, creuers, vacances amb el barco, tot això ho aprofito.
Escolta'm, el fet de trobar tripulació, en el teu cas, t'és senzill o bueno, aquí hi ha una feina d'anar enganyant a la gent? Enganyant en el bon sentit de la paraula, que ningú me l'interpreti.
Sí, sí, bueno, tinc personal quasi, diguéssim, apuntat quasi a totes les regates, però sempre hi ha un número de tripulants que, bueno, que van, que alguns venen, altres no venen. Jo tinc apuntat 10, som 6 a sortir normalment, en tinc apuntat 10 i sempre d'aquests 10 doncs en falla un o l'altre, no? I d'alguna manera, doncs hi ha vegades que hem sortit només 3, a vegades sortim 5, a vegades se'm apunten 7, però, bueno, més o menys tenim una tripulació, dic jo, flotant, de que si no li va bé un dia, pot li va bé l'altre, i més o menys anem complimentant les tripulacions cada vegada que tinc una regata. Però, bueno, és això, som un grup d'amics, bàsicament.
Entreneu i feu també tot aquestes coses? O això no? No hi ha entrenos?
No.
Val.
No, l'entrenament el fem sobre la marxa. A més, vull dir, és una mica, entre cometes, anàrquic la forma de portar el vaixell, perquè a mi m'agrada que tothom vagi a tot arreu. Vull dir, que no només el proa estigui a proa i només serveixi per fer coses de proa, que el que està a l'espí a vegades doncs, pugui estar al timó, el que està, jo què sé, al piano pugui estar fent una altra tasca. No té per què ser sempre el mateix. M'agrada a mi que la gent doncs, vagi canviant de lloc i es posi i pugui divertir, no? La filosofia del professional o el que és molt competitiu és molt diferent, no? Vull dir, té que tindre un tio especialista en un dels llocs.
Hòstia, i això com es decideix? T'ho pregunto a tu, a Jaume, i després ho pregunto a en Lluís, eh? Com es decideix qui va a cada banda? Això, qui s'encarrega
de què? Bueno, és que tot depèn una miqueta de qui vingui, no? Hi ha que alguns que tinguin més tendències amb una cosa o amb l'altra, no? Però, bueno, d'alguna manera va sobre la marxa, no? Si avui un dia ha fet una prova i aquest dia no ha vingut el que fa proves, doncs, bueno, un altre que està allí se'n va acabar a prova, no? Però sí que és, per mi, important el fet de que doncs, tots sàpiguen una miqueta de tot, no? Que tant puguin fer banda quan s'ha de fer banda, perquè sempre s'ha de fer banda, però també quan s'hagi ja atacat l'espí o fet les rutxades, el que sigui, doncs tots se'n sàpiguen una miqueta, no?
Sí, sí. No, té tota la raó. Si ho mirem una mica des de la vessant més competitiva, doncs, bueno, doncs el que fa la proa, el que està davant de tot, doncs ha de ser una persona molt petiteta, que pesi molt poc, perquè el tema dels pesos en el barco també és molt important. La persona que porta la major, si el barco doncs, és important, doncs ha de tenir molta força, ha de ser un catxes, no? El tàctic de regates, el que marca la tàctica, perquè qui marca la tàctica no és el que porta el timó, sinó és el tàctic, no?
Ah, sí?
Sí, sí.
Hi ha un tio que només està, o una persona,
A les regates, si és una mica sèries, el que porta el timó no s'entera del que hi ha al voltant seu, només mira el barco, l'electrònica, que el barco corri, i és el tàctic el que li diu, ara virem, ara girem, ara no girem, ara fem això, ara fem allò. I el tàctic, doncs, són els Einsteins, vale? Doncs que són il·luminats de la vida, que normalment te la claven i a vegades et foten unes pífies doncs, que et desgracien la regata, no?, també. Però hi ha una mica això. I després hi ha la gent àgil que ha d'anar amunt i avall i fer bandes, tirar-se per fer contrapès o anar a ajudar el proa doncs, a fer qualsevol maniobra.
Jaume, et sentia riure.
Bueno, en el meu cas, el tàctic sóc jo, que sóc el patró. No, però, per exemple, les regates llargues, les rutes de la Sal o bueno, els de Sant Joan, o sigui, regates que vas a les illes, que són ja de 100 i pico milles, tot això. El que sí ens plantegem, i així m'agrada molt, és una reunió prèvia, un briefing, abans de fer la regata i d'acord amb les condicions meteorològiques, doncs ens posem d'acord, no?, amb l'estratègia, perquè és fonamental. Aquí una d'aquestes no només és que sigui molt bo, sinó encertar-la des del punt de vista meteorològic, no? I d'acord amb això ens ajuntem tots, que la més maca el briefing, ens ajuntem tots, mirem les possibilitats, jo explico una mica com està la meteorologia, i a partir d'aquí decidim quina és l'estratègia a seguir. I si la caguem, doncs la caguem. I si l'encertem, doncs l'encertem. I és una mica un èxit de tot, això.
Jaume, t'agraeixo molt que hagis compartit amb nosaltres la teva experiència. Moltíssimes gràcies i molts d'èxits. Que us ho passeu molt bé, vaja.
Gràcies.
Cuida't,
gràcies,
Jaume.
Gràcies a vosaltres. Vinga, bona tarda.
Ara a veure. En Lluís ens explicava que molta gent comença fent la vela lleugera, no?, i el que es tracta és d'anar-los estirant fins a arribar al món de la regata, una mica.
Sí, també hi ha gent doncs, que no ha començat amb vela lleugera. Hi ha gent que directament ja s'ha embarcat a partir d'una certa edat, ha decidit començar a navegar i s'ha embarcat directament amb un creuer. Però sí, jo de fet vaig començar als 5 anys aquí al Club Nàutic d'Arenys i he fet una evolució natural, es podria dir, no? He passat en diferents embarcacions, he passat per l'Optimus, he passat pel Windsurf, per l'Acer, he fet Flying Dutchman, he fet monotips, que són creuers petitets, i al final doncs he acabat en el creuer. I mira que jo quan feia Optimus era anticreuer, els odiava, els odiava. Però bueno, al final és l'evolució natural. Bueno,
passa'm encerrat això, quan el jove no agrada i després... Escolta, deixa'm saludar en Pancho Pitxunyer, que el tinc al telèfon. Pancho, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Tu vas ser, de fet, entrenador de l'equip de regates del Nàutic d'Arenys de Mar i també has coordinat la flota, per tant, persona que estàs treballant en el món de la nàutica a través de diferents vessants. Escolta'm, com es forma un bon... Ara parlàvem del proa, del tàctic... Com es forma un bon especialista en un vaixell d'aquest tipus?
Perdona, un moment, que estic a la feina i m'han fet fora d'una sala.
Molt bé, espera't, ens esperem ara, que et vagis bellugant. Vinga, digue'm.
Ja estic, ara mateix, ja estic. Perdona, eh?
No, fes.
Ja està, em pots repetir la pregunta?
Sí, que com es crea un bon especialista amb un creuer, és a dir, una bona persona que porti la major, un bon timoner, un bon proa, com es fa això?
Bueno, al final la meva experiència, no hem arribat encara a gent que estigui amb barcos grans, o sigui, hi ha gent que n'ha però encara no s'hi hem dedicat del tot. Jo he començat formant regatistes des de petit. Quan vaig començar a entrenar vaig començar doncs, amb nens de 5 anys, 6 anys, i al final fins a portar equips de regata de gent de 15, 16. Al final el més important és que els agradi navegar, i els és igual amb què. Al final aquesta gent, si li agrada navegar, li donarà igual portar la major, portar el timó o fer la proa. Entenc que a tothom li agrada més portar el timó perquè és el que dona més sensacions, però en general el més important és que els agradi navegar i fer regates. Després, si vols són més competitius o no, aleshores això depèn una mica més de la personalitat.
I com saps que t'agrada navegar? És a dir, quan decides, això és un dia que el cap et fa un clic o és a base d'anar inant? Perquè hi ha molta por, molta reticència inicial a començar a navegar.
Home, jo també per experiència et diria que de primeres en el nen no li agrada navegar, perquè al final és un medi que no tens clar com què passarà, no ho tens controlat. Per tant, al principi sí que hi ha una certa por i a més. Per això és molt important, jo crec, que amb qui comences i com comences, i sobretot si tens sort amb els dies que et toquen, i hi ha un dia que el cap et fa un clic i aquí decideixes que realment la vela t'encanta. Jo he passat per aquesta situació amb gairebé tots els nens. Sempre és veritat que hi ha un moment que els nens van obligats i els pares, sobretot els que els agraden a vegades, també apreten una mica, però després tots els que han seguit en regates agraeixen moltíssim als pares que els haguessin donat aquesta empanteta perquè sigui sigut per ells molts a mitges.
I hi ha bon nivell? És a dir, tenim bons regatistes?
Home, jo crec que sí. I últimament, i des de fa, podria dir, 10-15 anys, la flota d'Arenys en particular crec que ha tingut molt bon nivell. La flota catalana també ha estat en molt bon nivell i bueno, jo crec que no tenim res a envejar al rest d'Espanya o a nivell internacional.
En Josep em feia que tu no t'agradava navegar o...
Home, jo de petit, quan vaig començar amb Optimus, sí que tenia una miqueta de por, també, sí, té raó, el Pancho. Que vas que, bueno, el Pancho no sé si se'n recorda, però el meu fill va ser alumne d'ell. I va acabar sent tenista, però bueno, potser perquè el van fer navegar un dia a l'hivern que va passar molt de fred i va dir que no es tornava a pujar amb un Optimus, no?
Però bueno. Ja podia ser.
Home, ha dit una cosa que jo penso que és clau i és tenir sort amb els dies. Això deu ser molt important. És a dir, tenir clar que si un dia no pinta bé, el millor que podem fer és no empantar-los a sortir, és una bona decisió, no?
Bueno, però hi ha nanos doncs, que els agrada l'aventura, i els agrada mullar-se, i els agrada les ventades. Aleshores, depèn del caràcter de cadascú, no? Però bueno, potser, doncs, si ets conservador, com tu dius, doncs possiblement és més garanties de que continuï més gent.
No, jo crec que sí que hi ha molts nanos que els agraden les ventades, però una vegada jo crec que han fet aquest clic, perquè... Jo sí que tenia nois que, quan feia molt de vent, que deia, no sé, que fa molta rasca, sortien a navegar amb un somriure, tal. Però clar, no és el mateix un nen de 13 anys que ja sap navegar, que controla el barco, que sap el que pot passar, que un nen de 6-7 anys que està començant i encara no té clar cap on va la bota d'ara, si vaig cap aquí i el vent em tomba o el que sigui.
Pancho, recomanem a la gent que perdi la por i ho provi, no?
Home, evidentment. Jo crec que tenim la sort d'estar en una costa que és esplèndida. Jo crec que és de les millors costes per practicar la vela. Tenim escoles increïbles. Arenys ara ha fet una remodelació brutal. Per tant, jo crec que és el moment, és l'època i el que diuen que navegar és car és mentida. Per tant, jo crec que comprar-te un creuer és car, però navegar i disfrutar de la vela és molt barat.
Gràcies, Pancho, per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Pancho.
A veure.
Vinga.
Dues preguntes finals molt breus. La primera, mira, aquesta del preu. Clar, diu, navegar no és car, per un armador sí.
Aviam, navegar és car si tu vols que sigui car. És així de clar. És a dir, avui en dia tu pots comprar-te un creuer, a veure, sí, si dius per 4.000 euros, són molts diners, doncs potser sí, són molts diners, però per 4.000 euros pots tenir un creuer. Evidentment, aquest creuer l'has de posar en algun port, i en aquest port o bé compres la concessió de l'amarrament o bé pagues un lloguer d'aquell amarrament. I en funció de l'eslora del creuer, doncs l'amarrament és més car o més barat. Si el teu format de navegació és de passeig o de fer travesses amb família sense ser competitiu, et surt molt més barat, doncs, que si tu vols dedicar-ho, doncs, a guanyar doncs regates importants. Aleshores, tot t'ho pots adaptar, no? I també el que hi ha avui en dia és el tema del barco compartit, és a dir, doncs, que hi ha més d'un propietari i es van tornant o naveguen junts o el que sigui. I a sobre, ara estan sortint possibilitats, doncs, que tu pagant una quota de potser 100 euros al mes, doncs tu pots sortir a navegar amb un creuer que et deixen. Per tant, hi ha moltíssimes facilitats i jo crec, doncs, que els clubs i les empreses s'han posat les piles per intentar incentivar, doncs, tot aquesta activitat. I en el cas de Vela Lleugera, navegar jo crec que no és car. I si no pots tenir-ho a propietat, pots jugar, igual que els barcos de creuer.
I la darrera qüestió, a França es navega molt més que aquí.
És esport nacional, a França.
Però què hem de fer per semblar-nos als francesos?
A veure, França és una bogeria, la vela. És a dir, jo et parlo ara de l'Àlex Pella i molt possiblement ningú coneix l'Àlex Pella. L'Àlex Pella és un català d'aquí del Maresme que viu a La Rochelle i allà és un ídol. O sigui, va comprar el pal i demanant autògraf, que és un tio que acaba de fer una regata que era sortint de França, anar fins a Sud-àfrica i arribar a Rio, passar per Rio i després tornar en 20 i pico dies. I que de fet va sortir l'altre dia per televisió un reportatge de la regata. És un ídol. Allà hi ha una afició brutal a la vela. Però bueno, de cara als èxits aconseguits, per exemple, a les Olimpiades, sí que és cert que els francesos han guanyat moltíssimes medalles, però nosaltres no ens podem queixar. Som menys, però jo crec que som una potència. A nivell català som una gran potència i, evidentment, a nivell estatal, doncs, també. Recordo de l'Olimpiada del 92, en la qual, doncs, gairebé quasi totes les Olimpiades, doncs, qui s'endú més medalles és la vela, sí, com a esport. Sí. Per tant, doncs, evidentment, som una potència i se'ns ha de tenir en compte.
Doncs avui hem volgut fer una aproximació al món de les regates, al món dels creuers, aquest món dels vaixells grans, que a tots ens crida l'atenció, que ens fa molta gràcia veure, però que coneixem molt poc des de la proximitat. Només animar-vos a apropar-vos a aquest món i ni que sigui des dels ports, des de la distància, intentar veure-ho i apropar-s'hi.
Home, fa anys que els clubs estan fent activitats a la vela escolar, a l'esport blau, que li diuen, i això és una manera d'intentar incentivar. Jo vaig portar durant 2 anys l'escola de vela del Club Nàutic Arenys, i de 300 alumnes que en venien un any, doncs potser en seguien 3, però bueno, eren benvinguts, no?
Doncs escolta, que en siguin 30, sí. Lluís, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
I molta sort i molts èxits.
Moltes gràcies,
que
Joan Maria.
Que vagi molt bé. Seguim.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I abans d'arribar a les 6 en punt de la tarda, què us sembla si, com sempre, anem a conèixer el preu del peix? I com ens ha avançat en Daniel, ens anem cap a terres tarragonines. Daniel.
Doncs sí, seguim aquí a la confraria de pescadors del Serrallo. Avui estic aquí, m'he aposentat aquí, però doncs per primer, com hem fet abans, viure aquesta presentació de la campanya No siguis lluç, i ara volem parlar de lluç i d'altres espècies que s'hauran capturat al llarg de la jornada d'avui, en aquesta setmana, amb en Pitu Mosquits. Pitu, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Doncs que és col·laborador, ja ho sabeu, d'aquesta confraria de pescadors de Tarragona. Bé, Pitu, abans de parlar de la subhasta d'avui o d'aquesta setmana, sí que m'agradaria parlar del sector de l'encerclament, per tant del peix blau, perquè ara fa poques setmanes han tornat a l'activitat després de que al Nadal doncs anessin a l'aturada biològica, a la veda. Com ha estat aquesta tornada una mica? Quines són aquestes primeres sensacions? Perquè em sembla que avui ha estat el primer bon dia de captures d'aquestes dos o tres setmanes que porten a la mar.
Exactament, sí, sí, és veritat. Els primers 15 dies aquests que han començat a anar a pescar, els primers dies van ser dolentíssims, no trobaven peix, el poc peix que van trobar era peix molt petit, que quasi ben bé feia just la mida, i a part d'això, doncs, el que ha sigut més dolent de tot ha sigut el temps, perquè s'han trobat cada dia que hi ha hagut mestral per tot arreu i no han pogut treballar de la manera que tenien que treballar. Avui ha estat doncs, un dia, aquesta nit han tingut molt bona nit, i bueno, s'ha notat amb les captures, hi ha hagut 1.600 caixetes de pòrecs, que bueno, tampoc és que sigui una bestialitat per la gent que estem treballant aquí, però bueno, almenys han agafat un peix ja que era molt maco, un peix que fa un quilo entre 70 i 80 peixos, seitons en aquest cas, i no, està molt bé, però ja esteu veient el que ens trobarem demà aquesta nit, segurament que no podran tornar a sortir, pobres.
Per tant, doncs aquesta nit, bueno, les previsions del temps no són massa bones pel que fa al vent, en aquest cas, i per tant això significa que avui no podran segurament feinejar aquesta nit al sector de la llum. Parlaves del seitó, perquè és, bueno, sardines em deies, alguna caixeta s'ha agafat, però bàsicament el que queda aquí a la mar tarragonina és el seitó.
Sí, sí.
I el que queda.
I el que queda, bueno, el poc que queda, sí, la veritat és que sí, perquè de sardines s'han agafat ja abans de que apareixin el paro biològic, va haver una setmana o així que em van agafar, però no les quantitats, quan Tarragona ha sigut una de les pioneres a agafar sardina, no? I aquesta vegada, pues, ja et dic, avui han hagut, de les 1.600, hi han hagut 30 caixetes d'aquestes de pòrecs, que això no va enlloc, no res.
Bueno, ja veurem què passa, no? Perquè la reivindicació del sector sí que és veritat que fa molt de temps que està damunt la taula, anys, amb manifestacions, amb mil reunions, també a l'espera de moltes conclusions de projectes que donen una estimació, que donen uns avanços, però que tampoc donen cap solució, i per tant, bueno, així és com està vivint el sector del peix blau, que recordem, tot aquest peix que es comercialitza aquí a la confraria de Tarragona, del peix blau, qui s'ho queda és Mercadona.
Sí, en aquest cas sí, tot el peix passa a través d'ells i ells són els que venen directament als altres compradors que venen a comprar aquí. Però ja et dic que el sector ja fa molts d'anys que estem reivindicant moltes mesures i moltes coses. Hi havia molts de projectes per fer estudis i que a veure què és el que estava passant, perquè és que per cada any s'està agafant menys peix. I la veritat és que jo crec que estem al mateix punt de sortida que vam començar, estem igual, perquè no es veu que facin res, evidentment.
Hi ha cap evolució al respecte.
Evolució no, de moment res.
Bé, canviem, anem del peix blau, anem a la resta d'espècies, ara s'acabava la subhasta, de fet, no sé si s'escolta de fons tot el tràfic doncs, de carretons, caixes, cap a les diferents furgonetes i camions de repartiment dels diferents compradors. Pitu, una mica com estan en el preu, Tarragona es porta de gamba també, però a banda d'això de la gamba també, quines altres espècies estan agafant aquests dies, no sé si també, després de tot el temporal que hem passat al gener, ha canviat una mica la situació?
Bueno, els primers dies que va haver el temporal de glòria aquest, pues, va ser nefast, perquè ja vau veure les platges com van quedar, el fons per baix estava fet caldo i la veritat és que les barques van agafar moltíssim poc peix i molt de gram, que diem nosaltres, que és una herba que es cria baix i, bueno, omplien tots els maians plens de gram i de peix ben poc. Ara sembla que s'hagi estabilitzat una miqueta el tema i bueno, les barques que estan pescant a la gamba Pues estan agafant entre 30 i 40 quilos de gamba barrejada, que tampoc és que sigui cap exageració, però el preu és bo, però clar, faltaria una miqueta més de quantitat, no? La gamba grossa ahir mateix la van vendre a 72 i 73 euros, la mitjana va anar a 42 o 43 i la petita entre 18 o 20. La resta de peix que agafem aquí, doncs ja ho sabeu, són 4 lluços, 4 maires i una mica pelut. Escamarlà no s'engafa ni un. I no res, la maire va a 2 o 3 euros, el pelut a 3 euros i el lluç l'hem estat venent a 12 i 11 i el gros, el lluç gros. Així que aquests preus són els que hi ha.
Són preus que realment ara mateix també són una mica baixos, podríem dir, Pitu, per també suposo una mica en context de l'època de l'any, perquè també estem ara en aquest moment, no?
Sí, aviam. Jo crec que el lluç gros aquest mateix hauria d'anar almenys a 16 o 17 euros el quilo. Uh-huh. I la maire, que fins ara que no s'engafava gairebé quasi ningú, cap ni una, pues hauria d'anar a 4 o 5 euros, perquè si tu te'n vas al mercat a buscar aquest peix, de ben segur que la maire la trobaràs almenys a 7 o 8 euros, segur. Uh-huh. I, bueno, aquí a la Llonja no sé què és el que està passant, però ja has vist el que estaves parlant tu abans, la campanya que estan fent, perquè serà molt bo, una cosa molt bona, que quan vagin a les parades de peix o a tot arreu, que trobin un certificat de qualitat i peix del terreny, no?
Pitu, moltíssimes gràcies. Gràcies també, Daniel, per haver-nos apropat el preu del peix. Tant de bo recuperi ben aviat.
Que
vagi molt bé.
I tant que sí.
Cuida't.
Gràcies, Pitu. Fins a propera.
Vinga, bona tarda a tots.
Bona tarda, Maria. Fins després. Ens quedem també, de fet, amb aquesta bona proposta, d'aquest etiquetatge que avui s'ha presentat, que serà a totes les peixateries del país i que nosaltres, com a consumidors, hem d'exigir que ens el presentin. Demà tornem a les 4, aquí, al Far.
Segueix la llum del Far.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Què podria explicar-me més bé que no em lliga i el jersei, que a vegades faig riure de tant que m'espanto. Que t'estimo del dret i al revés, que he perdut les ulleres al tren, que si em mires així vull dues tasses de calma.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.